Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic. Jordi Vilajosana, el qui us parla, amb ganes, il·lusió i un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí entrevistarem a Maria Rosa Romagosa, directora de la residència Lunada de Casserres, i una usuària, Dolores Esteban. I després xerrarem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, sobre l'absentisme i el presentisme laboral. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem, és gran ser gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. I abans de tot, uns consells de salut.
A l'envellir solem disminuir el temps dedicat a l'activitat física. És molt important mantenir uns mínims d'activitat, fonamentalment a través de les activitats quotidianes, com ara comprar, passejar, ja que d'aquesta manera es gasta una mica més d'energia, que ajuda a mantenir la gana, i també manté, i ens manté, actius socialment. En sortir per fer aquestes activitats, mantenim el contacte amb l'entorn, sempre que sigui possible. Caldria mantenir una activitat física més activa o fins i tot esportiva que sigui possible. Anar a un casal o als serveis socials per informar-se d'activitats organitzades per gent gran pot ser un primer pas.
Doncs avui dissabte comencem el tema del dia amb una cosa que a mi m'agrada molt, que és parlar d'internet. De fet, ja fa uns quants mesos, en aquesta mateixa secció, que en el tema del dia vaig parlar de que havia posat a Google persones mayores con i havia deixat que fos el buscador amb qui em completés aquesta frase amb el que més buscava la gent per internet. Avui he fet una cosa similar, però amb un tema que m'agrada molt, els invents. Per això he posat a Google quién inventó i Google m'ho ha completat amb el que més busca la gent per internet. I jo ara intentaré donar resposta a aquestes preguntes que té la gent. El que primer més es busca és quién inventó el papel. Doncs comentar, curiosament, que és el suport d'escriptura més antic, va ser el papir, que va ser inventat pels egipcis. El papir el va seguir el pergamí, que de fet estava dissenyat o fet, amb pell de xai, vaca i cabra. I ja posteriorment va venir ja per fi el paper, que va ser creat a la Xina, i a més és un invent que s'atribueix a un xinès, que es deia Cai Lun, i la data més o menys coincideix amb l'any 105 després de Crist. El segon invent, que també es busca molt, és qui va inventar, qui inventó la impremta. Aquest invent, tan conegut per molta gent, potser es coneix molt quin és l'invent, inclús també qui el va crear, però potser no l'any. Doncs aquest invent el va crear l'alemany Johannes Gutenberg i està datat de l'any 1440, més o menys. Abans també s'ha de dir, però, que havien hagut anteriorment altres sistemes per reproduir llibres. En tercer lloc, i aquí m'estendré una mica més perquè és molt curiós, estem parlant de qui va inventar la ràdio. Aquí ja podríem dir una disparitat d'opinions, ja que hi ha qui defensa que va ser Nikola Tesla i d'altres que defensen que va ser Guglielmo Marconi, que de fet va ser aquest últim qui va presentar la seva patent el 1904. El curiós d'això és que l'any 1895 Tesla havia inventat ja un sistema per transmetre missatges de veu sense fils, però no obstant va ser Marconi qui va utilitzar aquest invent de Tesla el 1899 per realitzar la primera comunicació sense cables i va usar-ho per enviar un missatge entre Dover, Inglaterra, i Boulogne, a França, a una distància de 48 quilòmetres. I un parell d'anys més tard, a l'any 1901, va poder ampliar aquesta distància i va realitzar la primera transmissió que va creuar l'oceà Atlàntic. Tot i així, no va ser fins l'any 1943 quan la Cort Suprema dels Estats Units va reconèixer Nikola Tesla com l'inventor original de la ràdio i li va tornar la patent que fins aquell moment havia estat en poder de Marconi. I per últim, qui va inventar l'escombra. Tots sabem, almenys a mi això m'han explicat, aquest cop no ho he buscat, que l'inventor del xupa-xups va ser un català, una empresa catalana, però en aquest cas tots sabem que el raspall amb un pal, és a dir, l'escombra, no és un invent nostre. De fet, va ser el fabricant de raspalls escocès emigrat a Amèrica, Alfred Fuller, a l'any 1905, que va tenir aquesta feliç idea. Va patentar un raspall de crin i filferros aquí, al qual va col·locar un pal llarg. I d'aquesta manera va néixer l'escombra ideal per netejar exteriors. Però no va ser fins 5 anys més tard, al 1910, en el qual va crear el que podríem dir com les escombres d'interior que a dia d'avui tots coneixem. I espero portar en els propers programes més invents curiosos.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Doncs avui a l'entrevista del dia ens acompanyen des de la residència Lunala Casserres. I de fet ens acompanya en concret la Maria Rosa Romagosa, que és la directora de la residència, i també contem amb una resident, la Dolores Esteban. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem primer amb tu, Maria Rosa. Ens podries comentar com a pregunta inicial per neòfits, sobretot del tema de geografia, on està ubicada la població de Casserres?
Doncs bé, Casserres és un petit poble molt bonic del Berguedà i està a prop de Porreig i Gironella, entre Manresa i Berga.
Perfecte, més o menys ens hem ubicat. A quant està més o menys de Manresa amb cotxe?
Mitjoreta.
En quant a la residència, tinc entès que és segurament una de les més antigues que hi ha dintre del grup Lunada. Quan fa que va obrir?
Doncs ara fa 18 anys que vam obrir.
18 anys ja que va obrir la Lunada Casserres.
Sí.
Ha tingut sempre les mateixes places? Heu anat ampliant o com ha anat?
Hem anat creixent. Vam començar amb una residència de 25 places, però ja hi havia el compromís, al cap de 4 anys, de fer una ampliació. I ara tenim 51 places de residència. I tenim 25 places de centre de dia, també.
Tant de centre de dia com de les places de residència són 100% privades, són el que es diu acreditades, són públiques. Quina tipologia és?
Tenim places públiques i també tenim places privades concertades, tant de centre de dia com de residència.
Una pregunta que mai puc evitar fer, entenc que de les places públiques, imagino que deu estar al 100% d'ocupació d'aquestes públiques, però si en quant a les privades, en teniu ara mateix de disponibles?
Ara tenim ple.
Tot ple?
Ara tenim ple. Però bueno, sí que ha costat una mica després del temps de la Covid omplir les places privades, sobretot.
El que també et volia preguntar és, Lunada és un grup que no només forma una residència, aquí m'han entrevistat al programa d'altres vegades a altres centres del grup, i volia que ens comentessis tu mateixa quins són els valors que podríem dir que caracteritzen el grup de Lunada.
Sí, Lunada som un grup tenim residència, centre de dia, també tenim serveis d'atenció domiciliària i tot tipus de... Tenim una cartera de serveis molt àmplia per poder ajudar a les persones grans i les famílies en totes les etapes de la vellesa. I llavors els valors que ens caracteritzen són professionalitat i serietat a nivell professional. Després, tot el tema de dinamisme i innovació. Som una empresa que estem sempre a l'última, intentant estar sempre al dia de les últimes tècniques que ens poden ajudar en la feina del dia a dia i sobretot tot relacionat amb temes de gent gran. tenim ànim de servei, que és la nostra feina, no? I per això també fem, a part del servei de residència, s'integraria tota aquesta cartera tan àmplia de serveis per fer a domicilis. Després tot el tema d'imatge i treballar en equip i bon ambient laboral, que al final els equips són la base, no? Doncs per poder donar una bona atenció.
I l'altra base també d'un centre, l'altra base, com dic, és l'edifici. Ens podries explicar una mica com està configurat l'edifici? És a dir, hi ha, per exemple, m'imagino, unitats de convivència, està configurada de forma més clàssica, podríem dir així. Com està configurat l'edifici?
Sí, la residència de Casserres és una residència petita, no? L'edifici és molt acollidor i tenim un pati a la part interior, i llavors tenim tres pisos, i ara estem treballant amb unitats de convivència per poder donar, doncs, una atenció més personalitzada. I tenim, ara en aquests moments, tenim quatre unitats de convivència. Abans del tema de la Covid teníem, diguéssim, dues unitats. I el que vam fer és, doncs, separar-nos una mica, doncs, per poder també sectoritzar millor i controlar una mica més tot el tema dels protocols de la Covid.
Tinc entès també que en el vostre centre en concret sou bastant actius, a més pel que fa a xarxes socials, perquè a més o més hi doneu com una importància extra a l'hora que també sigui un mitjà per comunicar a les famílies el cafè, oi?
Sí, hem incrementat molt. Ja fa temps, no?, que estem amb el tema de xarxes, però clar, el fet d'haver-nos de confinar per tema de la Covid doncs va fer, doncs, que donéssim molta més importància a tot el tema de xarxes socials, no? Sobretot per facilitar la comunicació amb la família, perquè és superimportant, no? Nosaltres sempre ens hem caracteritzat als nostres centres perquè som centres oberts, que no tenim horaris de visites, i clar, ara amb el tema de la Covid ens vam trobar que de cop i volta un dels valors més importants que nosaltres tenim, no?, que és aquesta obertura de portes, aquesta transparència total, no?, les famílies entraven, podien entrar, pujar, sortir, a tot arreu, no?, les habitacions, zones comuns, no?, com a casa, no?, que és una mica el que busquem, no?, aquest ambient i aquest tarannà familiar. Doncs ens vam trobar que amb la Covid tot això es va tallar d'un dia per l'altre. I bueno, de seguida vam activar tot el tema de xarxes i per això és molt important tot aquest tema de comunicació, no? Arriba molt, molt més avui en dia, tots tenim WhatsApp i estàs a casa i veus que una foto del teu pare o la teva mare, doncs, que està fent una activitat o que estan, o, bueno, no, que surten a fora al pati o el que sigui, doncs et dona aquella tranquil·litat, no? Bueno, no sé, és una mica que a tots ens agrada, no?, d'estar, de saber el que estan fent les persones que estimem, no? I per això, i ara, tot i que hi hem començat a obrir portes i ja els avis poden sortir, també poden entrar famílies al centre i això, seguim mantenint, no?, tot aquest de poder comunicar activitats, no? Perquè, clar, ells venen un dia, potser venen dissabte o diumenge o divendres, però no veuen, doncs, altres activitats que fan durant la setmana, no? I per molt que ho tenim anotat i ho saben, però sempre allò que diuen, no?, de la imatge que transmet molt més, no?, que les paraules, doncs, i per això ho seguim mantenint.
El que també hi ha hagut un fet que ha sigut durant la pandèmia, els moments més durs, també van haver de tancar tant els que estaven dintre de residències com els que estaven fora, em refereixo als centres de dia, i sé que no fa molt, molt, molt de temps que heu pogut reobrir el vostre centre de dia de Casserres. Com ha sigut aquesta reobertura i com està ara?
Sí, això va ser el més dur, diguem, perquè, clar, de cop i volta ens fan tancar portes. I, clar, els residents que estaven aquí, doncs, mira, estem tots junts, seguim podent donar servei, no? Però, clar, tota la gent que venia de centre de dia, de cop i volta, clar, no podien tornar a la residència. Llavors, el que vam fer va ser oferir serveis a domicili, vam portar àpats a domicili, perquè, clar, teníem gent, doncs, que venia a dinar cada dia, estaven una estona a la tarda, tornaven a casa. I, clar, alguns, per exemple, hi ha un matrimoni, doncs, grans, que viuen sols, no?, i potser tenen els fills a Barcelona. I, clar, de cop i volta, bueno, vam trobar, doncs, que aquest servei que donàvem, doncs, bueno, poder-lo donar a domicili, no? I després el que vam fer també, doncs, com que els centres de dia externs van poder obrir abans que els centres de dia que estan integrats a la residència, doncs tenim la sort que tenim aquí al costat, a Berga, un centre de dia autònom, i alguns usuaris nostres amb la furgoneta els passàvem a buscar per casa i podíem passar el dia allà al centre de dia de Berga. I bueno, hem estat així, hem anat obrint alguns mesos, hem hagut de tornar a tancar per tot el tema de les onades de la pandèmia, i ara esperem que ja sigui definitiu, doncs a mitjans sí. de març vam poder tornar a obrir, no? I bé, ara de moment tenim pocs usuaris, a mica suposo que anirem recuperant, no?, una mica tots els usuaris de centre de dia. Aquest... És un servei que per la gent gran, doncs, va molt bé perquè poden mantenir doncs, el vincle a casa, segueixen estant a casa seva, però com a mínim aquestes necessitats més importants, no?, els àpats, activitats, i les famílies estan tranquils doncs, que estan durant el dia aquí, no?, a la residència, amb un servei professional.
Clar, el que també és important, això també per destacar, és el fet de que com que sou diferents centres per diferents zones de Catalunya i treballeu tots sota una mateixa, podríem dir-ho així, filosofia, el fet que un centre estigui ple en un moment, si l'altre no ho està, es pot proposar a la família i a l'usuari o usuària anar a un altre centre que estigui prop dintre el mateix grup per tal de que disfruti d'una plaça. Sigui com sigui, el que et volia preguntar, abans de passar a parlar amb la Dolores Esteban, la resident, era si ens podies dir, sisplau, un telèfon de contacte o una altra forma de contacte on la gent que us vulgui contactar ho pugui fer.
Sí, us puc donar el telèfon nostre de la residència, el 93-822-5000.
El pots repetir?
93-822-5000.
Perfecte. I amb el teu permís passem ara a parlar, ens queden dos minutets, amb la Dolores Esteban, que és una resident.
Sí. Ara us la passo.
Gràcies.
Oh, bona tarda.
Bona tarda, Dolores. Com està?
Bé.
La primera pregunta que li volíem fer a vostè és com va conèixer la residència?
Bueno, és que jo estava vivint al poble d'Igualada i em vaig venir fa 2 anys, o quasi 3, a casa de la meva filla, a Vià. Vull dir, a Berga, Vià. I llavors, esclar, ells treballen i, esclar, no hi podia estar perquè estàvem a dintre del bosc. I, esclar, ells treballen i estan tot el dia fora. I llavors la nena em va dir, diu, mare, perquè diu, no busquem una residència. Dic, és que encara sou molt jove, que aquest mes em faré 75.
I una pregunta, quan va acabar en aquesta residència, quan va acabar aquí a la residència de l'Onada Casserres, amb el temps que hi porta, vostè s'hi troba a gust?
Sí, ja vaig veure que ells pues, tenien que treballar tot el dia i és clar, la nena diu, mama, diu, t'has de fer associada, diu, has de tenir una societat, diu, i compartir amb la gent... I llavors, clar, em costava venir, però al final sí. No, estic bé, farà encara no un any, que era octubre, que estic aquí, i no, vaig bé, em deixen sortir molt.
Si m'hagués de dir ara, amb un minut o menys, què és el que més li agrada de la residència, i a part d'això, si el centre en si, la residència a vostè li agrada, què em diria?
Sí, són bones, vull dir, saben tractar bé... Si demanes una cosa, si te la poden oferir, ho fan de seguida. Vull dir, sí, estic contenta, sí.
Perfecte. Podem tornar a parlar un momentet amb la Maria Rosa, sisplau?
Sí. Gràcies. Te la passo, eh?
Sí.
Hola.
Maria Rosa, tornem a estar amb tu per despedir-nos, que és que el temps ens vola a la ràdio, i únicament comentar-te el fet això que us agraïm molt el vostre temps, i ens ha quedat clar que qualsevol persona que vulgui informació ha de trucar al 93-822-5000 i recordar que hem parlat amb Maria Rosa Romagosa, directora de la residència Onada Casserres, i amb Dolores Esteban, una resident. Moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres, moltes gràcies.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs aquí al programa sempre ens agrada dedicar un dels dos dies de la setmana a no només parlar d'ofertes, sinó parlar de temes relacionats amb la feina. Hem parlat, recordo, alguns programes anteriors, com per exemple coses que hem de preguntar a una entrevista de feina, coses que no podem dir, coses que ens poden preguntar i com les hem de respondre. I avui porto un altre tema molt interessant que, si més no, jo no en tenia cap tipus d'idea, que són les entrevistes de sortida a deixar una empresa. I és que sortir d'una empresa en la qual has estat bastants anys mai és fàcil, però pot ser un moment particularment incòmode si els caps d'equip, el Departament de Recursos Humans o els teus responsables et conviden a una entrevista en la qual et preguntaran per què marxes. Es tracta d'un aspecte, una entrevista, que segons diuen alguns experts, és útil per recursos humans, incòmode pel treballador, i en la qual volen intentar evitar futures marxes d'altres possibles empleats i, a més, si són empleats de pes, per dir-ho així, amb un càrrec important i que deixen un buit a l'empresa. És especialment complicat perquè el treballador haurà de donar resposta a preguntes incòmodes com, per exemple, quant de temps fa que ens pensaves deixar o què és el que no t'agrada de treballar amb nosaltres o com va ser la relació amb el teu cap. Doncs aquestes entrevistes tenen, com diuen, deia els experts, una efectivitat relativa perquè, a més, són, a part de ser incòmodes, si, per exemple, donem una resposta, segons quins sectors treballem, són sectors petits. Per tant, pot ser que el món doni moltes voltes, com diem, en sectors petits, i que si hem dit, per exemple, que el nostre cap no ens porta ben bé o el que sigui, doncs en un futur sigui el nostre company o bé ens digui alguna cosa a sortir de l'entrevista. Sigui com sigui, el que recomanen els experts és, si ens fan aquesta entrevista, intentar dir que ho volem fer amb un formulari electrònic, és a dir, que ens enviïn un e-mail i el responem, i si és que no ho hem de fer en persona, el més important ens recomanen és que donem respostes vagues, no assenyalar a ningú, no ser massa directes, ni donar respostes massa incisives. Tot per quedar bé i no passar aquest mal tràngol o intentar minimitzar-lo al màxim possible.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Avui a la consulta tenim un dels temes més freqüents que podem trobar amb persones amb Alzheimer i l'hem extret del blog per a cuidadores i en concret de Manuel Silva, el psicòleg. Ens comenta que una de les qüestions més contínues que se li fan preguntar és el fet d'aquesta agressivitat que presenten gent que té Alzheimer. De fet, frases com "el meu pare s'ha posat a cridar", "em vol pegar quan m'acosto a ell", "m'aparta quan vull abraçar-lo", són frases comunes que poden verbalitzar o ens poden comentar cuidadors de gent amb Alzheimer. El que comenta aquí el Manuel és el primer que hem de saber que aquests comportaments poden aparèixer en qualsevol moment i encara no s'ha pogut determinar quines són les causes reals per a les quals apareixen. Sigui com sigui, és molt important que tothom entengui que la persona que pateix l'Alzheimer o la demència, aquestes reaccions són irracionals i que no tenen res a veure amb que ens estimi o no ens estimi, són simplement ho podria tenir amb qualsevol persona. Ens podem sentir malament quan ens passa això, però que també hem de tenir en compte és una cosa molt important, és quan sol passar més. I en aquest moment això succeeix de forma més habitual quan hi ha situacions de la vida diària, com per exemple quan incitem a la persona o li demanem que per exemple es dutxi, es vesteixi, quan li podem retreure alguna cosa. I també pot ser moments en els quals hi ha com una desorientació, com per exemple, que passa també sovint, quan es mira al mirall i aquella persona no es reconeix. Tinguem en compte, però, què passaria si això fos al revés? Tinguem-ho en compte amb el sentit de que com reaccionem a aquestes actituds de la persona que té demència, és a dir, no ens posem nerviosos. Sigui com sigui, un consell que dona el Manuel, alguns consells millor dit, és, per exemple, el fet de, si estem dient una cosa que l'està saturant, que l'està posant d'una forma irritable, per dir-ho d'alguna manera, intentem baixar el to, intentem deixar aquella cosa per més tard i també, com a segon consell, quan ja som al primer, evitar discutir. No és beneficiós per cap part, per tant, és millor assumir una actitud passiva i fins i tot submissa. Desviar l'atenció també de la persona pot ser molt bo, és a dir, intentar que no enganyar-la, sinó intentar que relaxi, per exemple, canviant un moment el que li volíem demanar per una cosa que de bo li agradi molt fer. I uns últims dos consells que semblen molt de lògica però que convé repetir és sempre intentar que la persona mantingui el seu temps de descans I si sempre, sempre, sempre que ens faci falta, recórrer i no tenir mai por ni cap tipus de vergonya a demanar suport professional.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ja estem arribant al final des Gran Ser Gran. Bona tarda, Carles.
Fins demà, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. I fins demà.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja estem a Acció Preventiva. Bona tarda, Xavier.
Molt bona tarda, Jordi.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Avui tenim un tema, o dos temes molt importants. Un, que no el desconeixia. Un, que més o menys el tinc més apamat. Però igualment avui en aprendrem molt. És sobre l'absentisme i el presentisme laboral. No sé si ho he dit bé, però el concepte de presentisme no el coneixia o el tenia potser una mica rovellat. Per començar, es podries explicar què vol dir presentisme laboral?
Bueno, és aquelles persones que no fan festa de la feina, a diferència d'unes altres, però el seu nivell de rendiment és molt baix. Moltes vegades, pel mateix símptoma del cremat, que es diu, no?, en anglès burnout, pues el típica persona que por lo que me pagan, no s'atreveix en molts dels casos a ausentar-se del lloc de treball perquè no li recriminin res, no? Per por a la reprimenda, no? Però el seu nivell de rendiment és molt baix, significativament baix.
A veure, aquí tenim unes dades que ens veu passar que comenten de que les pèrdues que pot provocar a l'any l'absentisme laboral en productivitat estan valorades a Espanya amb 50.000 milions d'euros. Això
sí,
són molts calés,
sí,
no?
Sí, sí. Sí. Bueno, això no és unes dades que vinguin derivat d'un estudi que hem fet nosaltres, sinó d'un estudi que va fer en el seu moment la consultora Adecco.
Llavors, ara tornem a la primera paraula. Què vol dir absentisme? Quan parlem d'absentisme, diem, també està inclosa, per exemple, una baixa mèdica, una baixa per estrès? O què s'entén per absentisme?
L'absentisme és l'ausència en el lloc de treball. I, evidentment, pues, hi ha algunes que són justificades. Pues, escolta'm, anava a treballar en moto, m'he frenat de cop perquè el cotxe de davant ha frenat de cop, i m'he trencat la cama perquè m'he caigut de la moto, pues és un absentisme justificat. Tenim absentisme justificat Absentisme no justificat, que és la típica... Posaré un exemple, eh? No saps per què, però dos persones que agafen la grip, una no vol agafar la baixa, una altra l'agafa i està estrictament 4 dies, i hi ha una altra que no saps per què, pues la baixa li dura 10 dies, no? Evidentment, derivat del nivell d'implicació de la persona en l'organització, en funció del nivell de motivació de la persona, pues, es relaxa més o menys a l'hora de arrepenjar-se estant de convalescència.
Jo recordo el meu avi, que era paleta i després va tindre una petita empresa constructora, que em deia: Jordi, fia tant si algú s'agafa la baixa el divendres, aquesta baixa serà certa. Mal fia tant si aquesta baixa és el dilluns, perquè llavors estarà tota la setmana sense venir a treballar. Recordem que abans, des del punt de vista dels empresaris, doncs les baixes estan mal vistes. Ara això ja, aquesta visió ha anat canviant. Això no vol dir que no, que hagi un percentatge, doncs, de no productivitat, de negligència, per part del treballador, inclús per part de l'empresari, perquè aquí, ficant-se un cantó a l'altre, és molt, molt perillós.
Sí, la frontera és molt estreta.
Llavors, i sobretot ara, amb tot el tema de les malalties mentals, l'estrès, que són difícils de que un metge digui, però realment tu estàs malament, no pots anar a treballar. No crec que sigui tan fàcil posar aquesta frontera i dir: ei, tu estàs bé, o ei, tu estàs malament.
Sí, però hi ha vegades que no depèn només de l'objectivitat de la convalescència, no? O, mira, una dada que nosaltres hem estudiat, no? Hem fet una enquesta a més de 2.000 empreses, d'entre 50 i 450 treballadors, de diversos sectors, però hem segmentat per sectors d'activitat. I en el sector serveis, per exemple, és curiós perquè quan els crios fan vacances del col·le, l'absentisme de les dones és molt més elevat que en el resta de l'any. I no anem a demonitzar les dones, anem a empatitzar per sobre de tot. Però clar, de tots sabem, de tots he sabut, que la igualtat en aquest país pues, encara no ha arribat a cotes d'altres països. No? I la dona té un doble paper, no? Professional i persona que gestiona la casa i els fills, no? En molts dels casos. No voldria parlar de la universalitat dels casos, però sí, en un alt percentatge de famílies és així. Per tant, o li posem remei en aquestes petites coses, com pugui ser aquest factor de la doble presència, i els empresaris entenem la necessitat de flexibilitzar o les jornades, o pues, ens fan la pirula per darrere, parlant malament i en plata. No? I això seria una ausència, un absentisme justificat. Bueno, sí, a nivell de paper sí, perquè ens porta a la baixa mèdica. Diu que té mocs, o que ha passat malament, o que té ganes de vomitar, i li donen la baixa, però per què té que resoldre la persona el seu problema? Llavors, clar, no només és arrepenjar-se en les malescències, no? És tot un reguitzell de situacions en les que no tenim ben regulades i la poca empatia que pot haver doncs, propicia aquest augment de l'absentisme. De fet, el dia 13... el dia 13, sí, ja t'ho he dit bé, a Foment del Treball, fem una jornada sobre... m'estan apuntant de que m'he equivocat, perdoneu-me, és el dia 17, dia 17 d'aquest mes de maig. Fem una jornada per parlar de l'absentisme, què es pot fer i quines eines podríem fer servir per reconduir la situació. Des de luego, l'absentisme és la lacra de les empreses del segle XXI.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pradevalls, CEO d'Acció Preventiva. Llavors, quines són les causes més importants d'absentisme, el que provoca? Ens has comentat el tema de les dones, doncs en èpoques on tenen que estar més pendents dels seus fills, però quines són les que realment al final d'any dius aquestes són les causes més importants que els meus treballadors no venen a treballar?
Mira, per contestar-te en aquesta pregunta, que està molt ben traçada, però tenim que contextualitzar. Mira, perquè possiblement ens contestarem cada un de nosaltres a nosaltres mateixos. No hi ha una causa definida. La causa és que, després d'un estudi, com us he dit, a més de 2.000 empreses d'aquesta dimensió i haver passat per ella més de 30.000 treballadors, ens hem trobat que nosaltres hem fet 4 categories de treballadors. El 13% dels treballadors són motivators, o sigui, gent que està motivada en la tasca que se li dona, en el tracte que rep, se'l deixa participar, sent l'empresa, no diré com a seva, però està molt trempada en el projecte que se li encomana. 13% de motivators, sí? No ho perdeu de vista, això. Després tenim una gran part, que són un 52% de vegetators, gent que va a vegetar a la feina. Bueno, home, no posa pals a les rodes, no posa pals a les rodes, però compte, que no dona el millor de si. Bueno, va fent. Velocidad de crucero, pues, escolteu, d'aquesta gent, el resultat de l'estudi és que dels 5 dies de la setmana, només n'aprofiten 3. 2 són de pèrdues. O sigui, 16 hores a la setmana, de les 40 setmanals, aquests senyors, que responen als vegetators, que és el 52%, escolteu, aquesta gent va a ritmo de bolero, va fent. De les 40 hores, només aprofita 3 dies. Per tant, perdem 16 hores pel camí cada setmana. Agafeu una calculadora i el cost que això suposa. A partir d'aquí, estaríem parlant de que hi ha un 32%, sí?, d'amargators. Gent que no ho declara, però que està amargada, que està... No, ja no és que va fent. No. És que rendeix molt menys del que s'espera que tindria que rendir. Per què? Que està cremada. Una cosa és el que va fent, que no don el millor de si. Sí, aquests són els vegetators. Els amargators són gent que a l'hora de la veritat estan rebotats, però no ho manifesten. No ho manifesten per por a la represàlia, si que el fotin fora, i en aquests moments, doncs, a on aniré a buscar un altre treball. I el reste són sabotators, gent que no només està amargada, sinó que, a més, toca el flabiol, en el ben entès de la paraula. Sí? Ostres, quan menys t'espera, posa pals a les rodes. Per tant, ja no només no rema, sinó que, a més, fot traves. Sí? Compte, que bueno, les empreses en aquest moment estan lluitant per aconseguir la competitivitat i poder sobreviure. Llavors, clar, el tema està, quines són les causes? Doncs les causes és que no hem sabut motivar tothom, no hem escoltat a tothom, i això porta conseqüències de que la gent es vagi quedant pel camí. I qui es queda? Qui es queda? Doncs dissortadament es queda a les organitzacions aquells que són uns sapastres i que no es poden buscar la vida pel seu compte. No sé si les meves paraules, Jordi, et poden resultar molt contundents, però realment el resultat de l'estudi és molt gràfic, no?
És que el resultat de l'estudi significa que solament tenim un 13% de mitjana, lògicament, pot haver casos millors o pitjors, de 13% de gent motivada, la resta no t'ho mostrarà de manera directa, però no rema a favor, sinó rema en contra. Llavors aquí tenim diversos...
No rema, no, home, no direm, els vegetators no remen en contra, però no remen en la mateixa direcció i en la mateixa intensitat, sobretot, que el resta dels seus companys motivats. Per tant, què passa? Que, clar, quan tu treballes en equip, que la cultura del treball en equip avui en dia està molt extensa, quan tu estàs en un equip de que hi ha una persona motivada i dos que, ja no dic que te posin pals a les rodes, però que senzillament treballen a un altre ritme, en el temps acabarà cremant aquesta persona motivada. Per tant, avui en dia l'empresari, els directius, els comandaments tenen que tindre una gran part de psicòleg i una gran part de resiliència. Resiliència vol dir resistència a la frustració.
Tornem a estar aquí, en Xavier Paladavall, CEO d'Acció Preventiva. Llavors, el que em preocupa, el gerent d'una empresa, el cap d'una organització, d'un departament, un professor, totes aquelles persones que tenen per sota seu, entenem per sota seu d'una manera jeràrquica, a un equip de persones, tenen l'obligació de posar en el seu focus d'atenció, tinc a motivar el meu treballador o el treballador té que vindre motivat de casa o tinc a evitar que es desmotivi? Perquè llavors són dues estratègies diferents.
Bueno, la pregunta aquesta és de nota, però no de nota qualsevol. Aquesta pregunta és de Déu. Home, suposadament, si sentissis el meu avi, que era per mi un savi, deia que el treballador tenia que vindre motivat de casa.
Correcte.
Ell es tenia que empenyar a no desmotivar-lo. El problema és quan ja no ve motivat de casa. Que llavors, què és el que passa? Pues que la culpa és nostra perquè possiblement no hem fet una molt bona selecció de personal acurada envers a les necessitats que requereix la tasca. Però en principi, repeteixo, l'equip directiu, els comandaments intermitjos, qualsevol persona que tingui gent al seu càrrec, el que tindria que fer, evidentment, és agafar i preocupar-se per fer una molt bona selecció i conèixer molt bé a la seva gent per intentar posar-los allà on poden rendir més i a on els hi agrada més i allà a on podran desenvolupar-se més i millor, perquè el creixement personal i professional ajuda a la motivació de la persona. I això només ho podrem fer-ho des del coneixement i des de l'escolta activa.
Llavors... Ara imagina't que jo sóc el responsable d'una petita empresa. ¿Vale? Quin consell clar i directe em donaries per dir-li a aquella persona que m'ha vingut aquest dematí, que el veig desmotivat, i no és un tema d'un dematí, que ja porta 6 mesos venint desmotivat, i jo no sé què fer?
Preguntar, preguntar i preguntar. En la mesura que vegi la persona que hi ha una preocupació, que hi ha una inquietud, que som persones i gestionem les organitzacions per a persones, no? Llavors, no només som persones els que treballem dintre, sinó els clients als quals els hi prestem serveis. I això vol dir que una prestació que sigui satisfactòria passa perquè el treballador, el col·laborador, sigui home o dona, doni el millor de si mateix. No ho podrà donar si té problemes i no podrem ajudar-lo si no preguntem i escoltem els problemes que té per intentar fer-li la vida més fàcil.
Llavors, aquestes tasses tan altes d'absentisme i presentisme laboral són tan altes a Espanya o és comú a tota Europa o Nord-Amèrica aquestes tasses tan altes? O nosaltres som especialment alts?
Deixem els països subdesenvolupats perquè no entrarien en la mateixa lliga i dels països desenvolupats Aquestes xifres bàsicament són països mediterranis, que són molt emocionals. Anem a veure, en uns països de latituds més fredes, la persona és més freda, és menys passional, no? Les normes són les normes, les senyeix a les normes, les compleix, perquè si no sap que, d'alguna manera, en uns països van a mano militari, per tant, li caeran reprimendes, no? I en els altres països no van en la vara, treballen molt i molt bé la consciència, no? I el compromís. Els països mediterranis som un país intermig entre el que hem dit del compromís i la vara. Per exemple, un ucranià, o amb tot el respecte, o països russos, o països de l'antiga Europa de l'antiga Europa de l'Est, són molt més rígids, no? Tot està procedimentat, tot són normes. Per què? Perquè venen d'una cultura molt estricta, molt recta, molt militar, per dir-ho d'alguna manera. Les normes són normes i estan per complir-les. I sap que ve sotto ortazo, no? Si no es compleixen, mastegot. En els països nòrdics o centroeuropeus treballen molt bé la consciència social, el compromís del treballador. Llavors ja no cal que vagin en la vara, ells mateixos tenen aquest nivell d'exigència. Països mediterranis som un intermig, som molt emocionals, som molt passionals, igual toquem els núvols en la punta del dit com estem enfonsats en la misèria, no? Per tant, bueno, tenim que millorar l'estil de lideratge de tots els comandaments, especialment els d'empresetes petites, no per res, perquè aquests comandaments, o sigui, en una empresa petita té dues persones que no donen el 100% i es ressenteix molt més que una multinacional. Per tant, jo a l'empresari petit li animaria que treballés molt el lideratge, que reciclés contínuament i practiqués l'escolta activa. Si el treballador veu que es preocupen per ell, donarà el millor de si.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Com podríem concluir aquest tema que ja ens has mostrat que és molt important? Solament tenim un 13% de personal motivat a les empreses per poder reduir aquestes tasses tan altes d'absentisme i de presentisme laboral.
Bé, doncs la conclusió, com dèiem abans, posant-se en la pell de l'altre, preocupant-se per la gent, saber escoltar, preguntar. A vegades ens fa vergonya preguntar. Preguntem. No ens cansem de preguntar, perquè només des del coneixement podrem saber les causes que impossibiliten el donar el millor de si de la persona i detectarem a temps els problemes, no deixarem que es cronifiquin, i podrem intervindre sobre ells. Si realment se'ns veu, ja no que ho aconseguim, sinó actitud proactiva, el treballador això ens ho valorarà. I no costa calés, com jo sempre dic, no? Són petits trucs que ens faran que sense gastar senzillament en un petit canvi d'actitud i en una visió més holística, més 360, puguem tindre uns resultats espectaculars. Us animo que ho proveu. I d'alguna manera m'agradaria, si poguéssiu, que vinguéssiu a l'acte aquest, que és gratuït absolutament per tots els oients de Ràdio Estel, perquè veuríeu què és el que dos mútues d'accidents laborals us diran, per què es produeixen, bueno, quina és la seva realitat, no? Que que van a la mútua, en alguns dels casos es fingeixen accidents, no és tots els casos, ni molt menys, però sí que en aquest moment la competitivitat de l'organització està basada en la implicació del treballador. Per més que vulgui gestionar bé un comandament, si el treballador deixa caure el llapis, no sortirà ni la producció ni la qualitat i perdrem clients. Per tant, aquest és un luxe que no ens podem permetre. Escoltar, preguntar, escoltar i preguntar.
En Xavier Pladevall ens ha tornat a donar una lliçó de la importància que és el tema de la prevenció, però hi ha temes molt concrets. El tema del absentisme és una lacra, amb percentatges molt elevats. El tema del absentisme també. I l'únic que ens diu és preguntem al treballador, escoltem, i el més important, prenem consciència de la situació, de la gravetat de la situació, llavors és més senzill posar-nos a través sobre el tema. I també ens recorda que el 17 de maig teniu un acte al Foment del Treball, que tota la informació la podeu trobar a accionpreventiva.com i allà, doncs, de manera gratuïta, s'hi podrà accedir a tots els oients. Això perquè ho remarco, perquè crec que és important de cara al petit i gran empresari prendre consciència d'aquests números que són molt, però molt greus. Pues, Xavier.
Moltes gràcies per invitar-me una setmana més. Fins la propera setmana.
Xavier, moltes gràcies. Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Fins la setmana que ve. Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti i, sobretot, que avui guanyi el Barça.